I bueno, pues allà ho va fer, va estar 40 dies i bueno,
navegant amb tots aquests animals.
Animals, i és que tenia bon rotllo entre ells, que és un poc, no hi ha complicat, lleons, tigres, elefants, caniches, i aleshores al final va dir...
No, bueno, crec que hi existissin els caniches.
Sí, home, sí.
Vols dir en aquella època? Perquè vull dir, al final l'evolució dels gossos com a animal de companyia deu haver estat també paulatina.
Pot ser, sí.
Determinades races, creuaments, etc.
Hi ha un conte del Julian Barnes que...
Devien ser més llops en aquella època.
Que explica aquesta història del punt de vista de la carcoma.
Jo vaig veure...
Oh! Molt bona. Bo,
Jo vaig veure l'adaptació d'aquesta història que va fer Roland Emmerich El dia després de mañana.
Oi.
Que acaben amb aquelles arques, finalment.
Tremendo.
Bueno, perdó, que us he tallat quan estàveu dient les frases fetes.
Bé, frases fetes o refranys,
refrany,
no?
Sí.
Que crec que s'haurien de canviar. Per exemple, a l'abril aigües mil.
Ui.
A veure si es veurà o
no. Bueno, l'any que ve, el mes que ve, a veure què passa.
Una que ja no serveix. Abans de Sant Joan, aigua beneïda. Després de Sant Joan, aigua maleïda. No, perquè ara seria beneïda.
Oi, tot l'any sí. És beneïda.
A la vora del riu no facis niu, no convé estar en llocs perillosos, encara que semblin tranquils, perquè els corrents d'aigua es poden desbordar i seria més adient... Ara, o sigui, això seria més adient a la costa, no? Perquè ara mateix construir una casa a vora mà, a part que no és legal, te pots quedar sense casa ben aviat, no? A poquet l'aigua va al cauet, és una de les moltes...
Soc molt fan d'aquest.
Moltes variacions que hi ha d'aquest. Adéu-siau, que és tard i vol ploure. Aquesta no l'he entès mai de la vida.
Adéu-siau, que és tard i vol ploure.
Això és fantàstic, és el gènere fantàstic, no?, aquí a Barcelona.
Sí, sí. Aigua corrent cura la gent, perquè vol dir que és... una aigua saludable, no l'aigua estancada.
L'aigua que corre, clar.
Exacte.
Si s'estanca, està plena d'ingredients d'altres tipus que no ens interessen.
I la preferida d'en Carlos Tanón...
Què és?
L'aigua pels peixos.
Exactament. Ai, senyor. Però compreu aigua, home, no passa res, eh? A casa la beveu de l'aixeta, si voleu, però...
De les desalinitzadores tampoc han parlat. No sé si tu has preguntat què passa...
Amb què? Amb les desalinitzadores?
Algun expert sobre el tema.
Mira, d'aquí una estona potser podem parlar amb algun expert sobre el tema de l'aigua. I què passa amb les desalinitzadores? N'estan construint dues més. Per què no es dona l'abast? Per què? Perquè
no, per saber com és que no n'hi ha més.
Ah, doncs pues estan in progress. Estan. Semblava que amb aquelles dues que havien construït ja n'hi havia prou.
I lo de la Moreneta ho has deixat a banda o també
no,
faràs...
No. No, és que avui, vull dir que a les 12 del matí hi ha aquesta missa.
Hòstia, com plogui.
Al Berguedà, amb el bisbe de Solsona, que demana la pluja, i home, traurem el cap a veure què...
Hòstia, si plou, canvia tot, eh?
O no canvia res.
Exacte.
11 i 3 minuts, deixem aquí les paraules encadenades al costat de la Llucia Ramis i el Carlos Tanón. Que vagi molt bé, eh?
Que vagi molt
a veure
bé.
Aigua, a veure aigua.
Si plou, sí.
O no, és veritat, no l'hem de veure perquè la gastem. 11 i 3 minuts. Actualitzar informació al costat de l'Adrià García. Què tal, Adrià? Bon dia.
Bon dia.
El fort vent d'aquest matí ha fet revifar les flames de l'incendi del País Valencià, que ara amenaça espais naturals d'alt valor.
Sí, els bombers volen evitar que el foc tingui camp per córrer. És per això que els serveis d'emergència han demanat reforços aeris a la resta de comunitats. L'objectiu és guanyar temps i evitar que les flames arribin a aquest punt crític, a les portes del Parc Natural de la Serrada d'Espadà. Fins ara el foc ha calcinat com a mínim 4.000 hectàrees. Des de Barraques, al Centre de Comandament Avançat, enviada especial de RAC1, Sílvia Berbís.
Les actuacions en este moment se centren al barranc de la Maigmona, on s'ha reproduït el foc este matí, degut a les fortes ratxes de vent sec de ponent. I és que avui, al contrari que ahir, el temps no està sent un aliat per als bombers. Els comandaments ja han demanat reforços aeris. José María Ángel és secretari autonòmic d'Emergències.
Vamos a estar muy atentos, estamos muy atentos a la reproducción que se ha reproducido en el barranco de la Maimona. Se va a hacer un análisis para minimizar el efecto de esta reproducción. También se han solicitado la incorporación de más medios aéreos con el fin de hacer unas descargas muy precisas en una situación muy compleja.
Amb tot, encara es manté el perímetre afectat, 40 quilòmetres, i les hectàrees calcinades, que són 4.000.
Unes condicions de sequera, calor i ventades que avui també replicaran arreu de Catalunya. Els agents rurals han activat el nivell 2 de 3 del Pla Alfa 31 comarques, de manera que gairebé tot el mapa del país està tenyit de vermell i només se n'escapen el Pirineu i les comarques de Girona. De fet, com a mesura de prevenció, ja s'han suspès 2.400 activitats que podrien comportar risc d'incendi als 277 municipis on s'ha activat aquest nivell 2 del Pla Alfa. I la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, diu que el pacte amb els socialistes per renovar el Consell General del Poder Judicial no s'aconseguirà amb la dimissió en bloc dels membres del sector progressista. En una entrevista a La Razón, Gamarra els adverteix que d'aquesta manera només contribuiran a deteriorar aquesta institució, com pretén, diu, el govern espanyol.
Si realmente fructifica ese intento de Moncloa, lo que estarán consiguiendo será deteriorar todavía más, en este caso, las instituciones a través del deterioro del Consejo General del Poder Judicial. Yo apelo a la responsabilidad de todos los miembros de ese órgano para que no, bueno, para que ejerzan lo que es su responsabilidad y no se dejen utilizar para deteriorar las instituciones.
D'aquí a 48 hores, dimarts que ve, els 8 vocals progressistes del Consell podrien decidir presentar la dimissió en bloc i tractar de forçar la renovació de tot el Consell General del Poder Judicial, que està en funcions des del 2018 i que no renova per falta d'acord entre el Partit Socialista i el Partit Popular. I acabem amb dos accidents. Ha mort un home en un xoc frontal a la carretera C-55 a Pinós, al Solsonès. Ha passat pels volts de les 5 de la matinada quan, per causes que encara s'estan investigant, dos vehicles han xocat de cara. El conductor de l'altre cotxe ha quedat ferit menys greu. Amb aquesta víctima són 33 les persones que moren en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I a Barcelona, tres ferits, dos d'ells crítics, en un accident de cotxe aquest matí al districte de Nou Barris. Ha passat al punt de les 7, a la carretera alta de Roquetes, a tocar del mirador de Torre de Baró. El vehicle on anaven els tres homes s'està estampat contra un mur per causes que la Guàrdia Urbana també estan investigant. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat dos dels ferits, un dels crítics i un altre en estat greu, a l'Hospital de la Vall d'Hebron i l'altre crític a l'Hospital de Sant Pau. I ara els esports amb l'Oriol Jové.
A aquesta hora se'n marxa l'etapa final de la Volta Ciclista a Catalunya, que té sortida i arribada a la ciutat de Barcelona. L'eslové Primoz Roglic hi defensa el seu lideratge a la classificació general. Més detalls, Gerard Bellera.
Més 12 quilòmetres d'aquesta setena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, encara amb el gran grup agrupat. Hi ha hagut un primer intent d'escapada, però no ha fructificat. El pilot ara mateix sortint de la ciutat de Gavà, encara que falten més de 120 quilòmetres per arribar aquí a la línia de meta, a la Font de Montjuïc. Per cert, moltíssima gent a la sortida, a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, per saludar i per veure els seus ciclistes en aquesta Volta Ciclista a Catalunya.
De cara a les 12, en motor, començaran les curses del Gran Premi de Portugal, el primer del Mundial de Motociclisme, i ho farà primer la de Moto3. A un quart de dues la de Moto2, i a les 3 arrencarà la de MotoGP, amb Marc Márquez sortint des de la primera posició. El serbi ha marcat el tercer millor temps al warm-up aquest matí, i el seu germà Àlex ha estat el més ràpid. També a les 12 en futbol, el Levant a les Planes juga el seu partit de la Lliga F a casa contra el Madrid Club de Futbol Femenino l'endemà que el Barça hagi deixat el títol pràcticament sentenciat amb la victòria al Clàssic contra el Real Madrid. I mentrestant, en hoquei herba, el Real Club de Polo de Barcelona està jugant la final de la Copa de la Reina a Madrid contra el Club de Campo, i al final del primer quart les catalanes guanyen per 0-1.
I pel que fa al temps, el vent guanyarà força amb el pas de les hores, sobretot a Ponent, al Camp de Tarragona i a les comarques del sud de Barcelona. A la resta també es deixarà sentir amb ganes, tot i que serà més moderat i l'ambient continuarà suau o fins i tot càlid per l'època a la Costa Daurada. A la tarda cauran alguns ruixats poc importants al Pirineu i al nord de Girona, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.600 metres.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Mira que és barat, Aldi.
Esclar, aquí tens qualitat, sempre al millor preu.
Com el detergent sabó de Marsella de la nostra marca Esselt a només 3,29. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi Ponès. Així de fàcil, així d'Aldi.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
RAC+1 presenta... Emili Solsona, jubilats.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys, amb el Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Tranquil,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Que viva. Mira, soportarlo. Mira, cap aquí.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 11 i 10 minuts. Això que esteu sentint és el piano. Tenim un piano sota la ràdio. En aquesta ja no sé quantes temporades portem associant-nos amb el concurs de pianos Maria Canals, el concurs internacional. Tornem a col·laborar-hi aquest any amb un piano que hi ha aquí a sota de la Diagonal, a la porta de la ràdio, al mig de l'avinguda, diguem-ne, per la part de la vorera, evidentment, amb la gent que ja m'estan dient que mentre vam passejant per la Diagonal en un dia que hem perdut una hora, i per tant és més progressiu, ja s'hi asseuen, ja toquen, ja interactuen, perquè ho hem dit una pila de vegades, és molt sorprenent el que passa quan col·loques un instrument i tan formós, tan impactant com un piano, en un lloc descontextualitzat. Comencen a passar coses curioses, amb gent que no, potser no parlaria, no tindria, fins i tot no tenen el mateix idioma, i de cop els trobes asseguts tocant el piano o mirant-se un a l'altre amb una certa complicitat. Bé, però com dèiem, un any més ja és tradició. Els del Via Lliure col·laborem amb el concurs internacional de música Maria Canals, que ja sabeu que fan aquesta iniciativa, que és repartir pianos per la ciutat i per diversos punts del país, perquè tothom s'hi pugui asseure. Sabeu que la tradició diu que nosaltres tenim un piano sota la ràdio, avui serà fins a les 6 de la tarda, i l'altre fa uns quants anys que el portem en algun lloc amagat del país. Hem passat, per exemple, a la Cinglera de Tavertet, al Pont del Petroli de Badalona, a la platja del Trabucador a l'Ebre, al poble en runes de Corbera d'Ebre, afectat directament per la Guerra Civil, i avui segurament deu ser un dels llocs més icònics en els últims anys, més simbòlics, que expliquen la situació del país perfectament. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
La Sandra és al costat del piano, oi que sí?
Estic just al costat del piano, Xavi.
Va.
Què de dir que és blanc aquest any?
Ah, sí?
Fa molt de goig. Fa molt de goig. Quan haguem dit on som, penjarem una foto a les xarxes socials, però normalment el teníem negre i aquest any tenim el piano de cua de color blanc, i aquí, en aquest paisatge que tinc jo al meu voltant, fa molt i molt i molt de goig.
Què ens pots dir del lloc on ets, Sandra?
Doncs et diria que és un entorn natural, ho has dit, que és molt i molt bonic. Jo no hi havia estat mai, Xavi.
Carai, home.
L'havia vist en fotografies, perquè és un lloc icònic, però en viu, és espectacular. Tot i que és bonic, però la sensació ara costa una mica d'escriure. Perquè, com bé has dit, és representatiu. És molt representatiu del moment que estem vivint, i no sé si he donat prou pistes, ja sabeu.
Home,
una mica cap on hem col·locat el piano.
Déu-n'hi-do. Avui, si obriu els quioscos, potser teniu més pistes, perquè és un dels temes que se'n parla més. Tens una església a prop?
Tinc una església molt a prop.
Sí.
Estem just davant de l'església, i és una església que es veu completament.
Ja, aquesta és la pista
que
clau.
Que no en veiem només la punta, que no en veiem el campanar.
No sempre és així, i quan es veu tot sencer és una mala senyal, diguem-ne, no? Ets a l'embassament de Sau, això està claríssim després de l'explicació. En aquesta església, que és l'església de Sant Romà, de l'antic poble de Sau, no?
Exacte, ens hem col·locat aquest piano del Via Lliure i del concurs Maria Canal just a davant d'aquesta església, que, com deies, Xavi, de Sant Romà de Sau, aquest poble que va quedar inundat l'any 63, quan es va construir l'embassament, el pantà de Sau, i que, com ben deies, depèn de la quantitat d'església que es veu, vol dir una cosa o en vol dir una altra. S'ha convertit una mica, no?, en un baròmetre de l'estat, de com evoluciona la sequera a Catalunya, i per tant només amb un cop de vista d'aquesta església aquí en aquest pantà podem saber si estem millor o estem pitjor. I avui, Xavi, clarament, amb tot el que veiem d'aquesta església, la imatge, a part de ser molt bonica i aquest entorn natural espectacular que tenim al voltant, també té un punt de tristesa.
Quin és l'estat ara mateix? Perquè clar, la imatge que tenim al cap de les últimes setmanes és molt poquíssima aigua. De fet, ja ho vam explicar, ho vam avançar en aquest programa, que hi havia un procés pel qual s'estava buidant aquest pantà de Sau cap a l'embassament de Susqueda. I des de la teva posició, ara que estàs al costat de l'església, perquè diem que el piano el tenim i és de color blanc, per tant crida molt l'atenció, enganxat a l'església de Sant Romà, al mig del pantà de Sau, la imatge que veus, quin és? O sigui, on comença l'aigua?
Doncs l'aigua comença molt més avall que l'església. De fet, hi ha una caiguda de molts metres fins que arribes a veure, o fins al punt que arriba l'aigua, no? I estem rodejats d'aquestes cingleres aquí al voltant del pantà, i realment hi ha molts i molts i molts de metres, i que per tant ens fan veure que està a una capacitat ínfima, no?, del que podria tenir aquí l'aigua. I ja si ens imaginem que normalment la imatge típica d'aquí aquest pantà és amb l'església completament coberta, doncs jo no et sabria comptar els metres que hi ha, Xavi, però està a un 7%, diguéssim, del que és la seva capacitat, i estem a punt, de fet, d'arribar al mínim històric, que va ser del 5%. No sé si aquesta vegada hi acabarem d'arribar, però realment es veu molt buit. Vull dir, la sensació de buidor és clara, i fins i tot pel terra aquest que estem trepitjant, no? I que és un terra, no?, que normalment estaria cobert per aigua. Sí, en el punt que estem ara, nosaltres, on tenim el piano, evidentment no hi tenim fang. És un terra, a més, molt sec, que costa molt d'imaginar que aquí fa uns mesos això estava completament, uns anys potser hauríem de dir, però completament cobert d'aigua. Però sí que a mesura que et vas acostant a aquest pantà, de fet no t'hi deixen acostar perquè, com deies, és un fang, i per tant hi hauria el risc de quedar-te atrapat en aquesta sorra enfangada.
Aquest matí dèiem que el Martí Oliveres no era a la ràdio, sinó que estava, el nostre meteoròleg era fora, i crec que el tens al teu costat, ha vingut fins a l'embassament de Sau.
Ens l'hem emportat perquè ell ens pugui fer una visió més meteoròloga, no? I potser donar-nos alguna idea de com ha de canviar aquest nivell d'aigua aquí en aquest embassament del pantà.
Hola, Martí.
Hola, Xavi, què tal? Us estic escoltant, eh? Sou aquí amb la Sandra Sotillo i companyia en aquest embassament de Sau, sí.
I havies estat abans aquí, eh? Tu, Martí, a diferència de la Sandra?
Sí, per sort tinc el privilegi de ser de prop d'aquí, conec molt bé la zona, és un lloc que de petit doncs hi havia estat molt, i havia estat amb aigua, o sigui que jo realment és molt impactant aquesta imatge, perquè està arribant aquests mínims gairebé històrics que jo no havia vist amb els 28 anys de vida que tinc. Recordo doncs alguns anys com el 2018 i el 2019, passejar per aquí, venir corrent i tenir doncs tot aquest embassament de Sau pràcticament ple. Recordo l'església de Sau, el campanar, res, treia només la punteta del cap damunt, i ara en canvi doncs hem, com deia la Sandra, hem de baixar molt avall fins a trobar aquesta aigua.
Impressiona o no?
Impressiona molt, la veritat, perquè és una imatge que jo no havia vist, però crec que moltes persones que són més grans tampoc l'havien vist en aquesta situació. O sigui que realment la cinglera, ja l'espai natural, no?, de les Guilleries Sabassona, aquesta vall de Sau, és espectacular de per si, i ara amb aquesta imatge impactant que reflexa i que posa en evidència aquesta sequera que tenim, i que si algú encara en té algun dubte, no?, d'aquesta crisi climàtica que ens porta aquestes sequeres cada cop més evidents al nostre territori, doncs que vingui aquí Sau, tot i que hi ha doncs certes limitacions, no?, amb els usos d'aigua, però és una realitat inqüestionable.
Deixa'm preguntar-te, Martí, des d'aquest punt de vista, si, si la teva previsió, perquè t'ho preguntàvem aquest matí, cada, i portem setmanes dient-te, bueno, quan ha de ploure, quan ha de ploure? M'has dit, avui pot ser que plogui, però molt poquet cap al Pirineu. Alguna pluja intensa que es prevegui en les, per als pròxims dies?
Els pròxims dies no. Avui parlem d'aquests ruixats a la tarda a la zona del Pirineu, nord de Girona, poden arribar fins a l'Alt Empordà, Pla de l'Estany, Alta Garrotxa, però tret d'aquesta zona de l'extrem nord de Catalunya, a la resta no veurem ni una gota d'aigua avui, tampoc demà. Els pròxims dies continuarem amb aquesta sequera meteorològica. I després l'esperança, ho hem anat repetint aquests últims dies a la ràdio, doncs sembla que l'abril ens podria portar bones notícies. Es veu, de fet, un canvi de patró entrant amb el proper mes, amb més ruixats, i sembla que tant el model centre europeu com l'americà, els dos grans models de confiança en previsió meteorològica, apunten que la primavera, aquesta època que acabem d'encetar, doncs ens portaria l'aigua que toca a Catalunya. Recordem que és una zona tradicionalment plujosa, la primavera a casa nostra, i després sembla que el maig i el juny tindríem continuïtat amb aquestes precipitacions. Tant de bo sigui així, ja no pot ser per arribar a que tornem a veure el pantà de Sau ple, pràcticament fins dalt, però sí per revertir una mica i frenar el cop.
Començarem a penjar algunes imatges també ja des de... amb RAC1 i el piano del, del Via Lliure i del Maria Canals des de l'embassament de Sau, des del costat del, de l'església de Sant Romà, per calibrar la, la potència d'aquesta imatge, no? D'una situació molt, molt delicada. Però deixeu-me saludar abans, a, no és a Sau, sinó aquí, a l'estudi de RAC1, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, el senyor Samuel Reyes. Què tal, senyor Reyes? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, ens deia el Martí Oliveres, impressiona. Impressiona. Sí. La imatge és dura i és molt significativa i molt simbòlica del moment en què estem vivint, no?
Sí, realment, com ha dit, és un dels moments en què està més baix des dels anys 90, perquè la resta de sequeres estava a l'embassament molt més alt, i llavors la situació, doncs, és desesperant, no? Com deien, és trista, no? I llavors, doncs, bueno, hem de treballar per intentar mantenir aquesta aigua.
L'indicatiu, no?, que significa l'església de Sant Romà per l'estat de salut de l'aigua a Catalunya. Si, en, si no es veu gens, fantàstic. Si es veu una miqueta, està bé, no passa res. Si es veu sencera a l'església, tenim un problema important.
Sí, sí, realment és així. És un gran indicador del nivell de l'embassament. Esperem que mai es veiés, però no és la situació que estem patint aquests dies.
Aquests dies esteu, i ho vam explicar en aquest programa, també en conversa amb el Samuel Reyes, hi ha una operació que s'estava fent de tan baix que estava el nivell de l'aigua a Sau, que era buidar-lo voluntàriament cap al pantà de Susqueda. Això tenia unes dificultats tècniques importants, que ho vam dir en el seu dia, fins i tot per les espècies de peixos que hi vivien. Com està anant això? Perquè porteu ja unes setmanes així.
Portem, doncs, dues setmanes, està anant força bé, estem una, en els terminis i amb les previsions que teníem. Recordem que aquest operatiu era per garantir la qualitat d'aquella aigua que hi ha a l'embassament de Sau.
Correcte.
I enviar-lo a Susqueda, perquè realment s'han preocupat molts més alguns mitjans sobre els peixos, uh-huh, d'espècies invasores, que no pas per la qualitat de l'aigua, que és el que és important. Llavors, hi hem desembassat uns 10 hectòmetres, que és més de la meitat. Això vol dir que anem per bon camí. Estem analitzant com està la qualitat de l'aigua aquests dies, perquè ha pujat molt la temperatura i hi ha probabilitat que s'estratifiqui, i anem fent controls cada dia i anem, doncs, doncs amb aquest desembassament.
O sigui, a mida que pugi la temperatura, pot ser que l'aigua que queda al pantà ja no la puguem treure?
Així és. I també hi ha arrossegaments, doncs, de nitrats que hi havien acumulats als fangs, i aquests, doncs, arriben a la a l'aigua que està embassada.
En previsió, quant de temps més creieu que haureu d'estar desembassant?
És un difícil, treball que estem, però... és molt difícil, és un treball que estem fent diàriament, perquè les analítiques s'han de fer cada dia. Llavors, creiem que fins dimecres, dijous, segurament continuarem de la mateixa manera. El que sí que podria ser és que, en comptes de desembassar més ràpid del que entra, és que continuem desembassant el que entra. Uh-huh. Llavors l'embassament es mantingui, doncs, a un 5%, un 6%, de manera contínua. Dependrà de les pluges, també, com explicava el Martí.
Clar. És improbable, que baixem del 5%?
És difícil, també. És difícil.
Perquè, per una qüestió de, senzillament, d'aquesta qualitat d'aigua.
De la qualitat, perquè el que hem de fer és...
Per sota del 5% pràcticament no deu ser bona aigua, no?
Estem entrant a la primavera, estan pujant les temperatures, hi ha molta matèria orgànica, hi ha biomassa, és realment molt complicat, i el que hem de fer és protegir l'embassament de Susqueda.
Des d'aquest punt de vista, que li hem preguntat, i ens deia alguns mitjans estan preocupats pels peixos, jo li he fet la pregunta igualment, perquè hi ha un operatiu delicat. Com estan en això des d'aquest punt de vista del tema dels peixos? Perquè m'han dit que havien tret 1,3 tones, em sembla, de peix.
Sí, realment és veritat que són peixos que normalment estan per la part del fons, són peixos invasors, no són les típiques espècies que trobaríem en els nostres rius. Llavors, des del meu punt de vista, treure més o menys peixos no és preocupant, perquè al final el que nosaltres volem és garantir la qualitat de l'aigua. Si algun estudi no ha acertat amb el nombre de peixos que hi ha, doncs bé, benvingut sigui, perquè al final són menys costos també per fer tota aquesta gestió. Total. El que volem és que no es morin i que no els haguem de treure ja morts.
Ara de seguida continuarem parlant amb el Samuel Reyes sobre la situació del país respecte a la sequera, però abans hem de seguir avançant. T'he de preguntar, Sandra, com heu portat i com ha arribat aquest piano fins aquí, perquè no és fàcil, eh?
No és gens fàcil, Xavi, perquè pensa que nosaltres, des del lloc on pots aparcar el cotxe i venir caminant fins aquí, no és senzill, perquè tot aquest terreny que trepitgem normalment no és trepitjable, no és per trepitjar-lo, no? Hauríem de venir-hi amb caiac, potser, no? I aquí el que hem fet és, evidentment, arribar fins aquí doncs, amb una furgoneta, passar fins a on s'hagi pogut arribar amb aquesta furgoneta, amb el piano. Segurament us ho han explicat altres vegades la gent del concurs a Maria Canals. El piano en vertical. El piano ha d'anar col·locat en vertical. I després, amb aquest piano, encara en vertical, amb un carretó, doncs dues persones carregant aquest carretó l'han col·locat com han pogut fins aquí en aquest lloc i per poder-lo col·locar amb aquesta panoràmica que tenim del pantà i amb l'església de Sant Romà doncs, de darrere.
Amb aquest piano de blanc i al mig de pantà de Sau que hem col·locat en RAC1, el Via Lliure i el concurs de piano de Maria Canals al costat d'aquesta església de Sant Romà, al pantà de Sau dèiem que una de les coses importants no era només el lloc, també la imatge que genera això, però és que ja ens acompanyen dues persones que mantenen viu el record d'un grup de música i que tocaran aquest piano, que és una llegenda en aquest país, que no es pot deslligar tampoc d'aquest entorn on avui hem col·locat el piano i que sonen així. Avui al Via Lliure, amb el piano al mig de l'embassament de Sau, al costat de l'església de Sant Romà de Sau, al Sau. Com estàs, Pep Sàlaga? Molt bon dia.
Hola, què tal? Com estem?
T'has assegut ja al piano?
Sí, estic assegut sobre el piano. A la banqueta, vaja.
Ah,
la banqueta,
dic que sobre, a veure que no. És una manera molt poc ortodoxa de tocar-lo, no va dir-te. Perquè una cosa que potser, no sé si tothom ho sap, Sau es van dir d'aquesta manera, pel pantà, per què exactament, Pep?
Perquè quan vam començar amb el Carles i amb el Joan Capdevila i amb el Ramon Altimir, el Pep Sánchez i el Carles Oliver, doncs buscàvem un lloc per assajar, que sempre ha estat un problema pels músics. I vam trobar un espai, una casa, a Vilanova de Sau, que ens queia lluny de Vic, perquè hi ha quasi 20 minuts amb cotxe aquella època, i assajàvem allà. Aleshores, doncs, la castanyada de l'any 87, 1987, vam fer un petit concert pels amics, que se'ns va escapar de les mans i va començar a aparèixer gent d'Osona, gent de Vic, i vam ser molt... Bé, esperàvem 30 persones i vam ser 200 o 300. I la gent ens va començar a dir els de Sau, perquè arrel d'aquella festa que vam fer, no? I aleshores ja vam un dia que ens van dir, vosaltres qui sou? Vam dir els de Sau. I un dia vam dir, nois, ho teniu clar que ens diem els de Sau, els Sau, oi? I va quedar així.
Va quedar així perquè ja us identificaven, O sigui, gairebé no vau triar vosaltres. El nom espai... de la banda no el vau triar vosaltres, gairebé.
Exacte. I a més, nosaltres, diguem-ne, vivíem aquí. A més, tenim una casa que el Carles, aquella època, venia els dimecres, els dijous, i s'hi estava fins al diumenge. I el grup convivíem, gairebé allà. Dinàvem, dormíem allà, i això era fantàstic, perquè vam poder preparar, al principi, el primer disc, i més tard el segon, amb una tranquil·litat que normalment els grups no tenen, perquè allò s'hagin de 6 a 7 de la tarda els dimarts i dijous, no. Nosaltres teníem 5 dies per treballar contínuament.
O sigui que l'entorn del Pantà de Sau ja no és només el nom o aquesta identificació dels primers assajos, sinó que forma part intrínseca de la banda, del projecte musical.
Totalment. I aquí... a prop del... aquí al Pantà baixàvem a peus, que l'altre dia on vivíem nosaltres, que era les Tallades, que és aquí a l'altre cantó d'on som nosaltres ara, doncs estàvem a 300 metres de l'aigua. Amb aquestes, doncs, vull dir que podíem baixar, agafàvem la guitarra i anàvem a fer cançons, a fer lletres, a, no sé, assajar veus arran de l'aigua, a tocar de l'aigua. Per nosaltres era un lloc molt idíl·lic, va ser... nosaltres havíem dit que l'any, aquell any que vam, abans de començar a Sau, va ser el millor any de la nostra vida, perquè ens ho vam passar superbé. Després, quan vam engegar a fer discos, va ser una altra història molt divertida, fantàstic, meravellosa, però el primer any va ser fantàstic, perquè viure aquí, estar aquí assajant, fent música, i amb la gent que ens va acollir superbé, la gent del poble, doncs va ser meravellós.
Torno a Sau, era aquesta cançó de l'any 92, del disc El més gran dels pecadors. M'ha agradat aquesta idea de que potser algunes composicions, algunes de les cançons de Sau, es van fer arran de l'aigua del pantà.
Sí, moltes, moltes. I podria dir moltíssimes. Sobretot dels tres primers discos, moltes cançons es van fer... recordo el Treballar al Sense Estil, que va ser el primer single nostre, sí. El No he nascut per militar... Totes aquestes cançons les havíem treballat aquí. Recordo perfectament la imatge d'estar el Carles, el Joan i jo. A vegades fins i tot havíem fet alguna foguera aquí, al costat de tota aquesta zona, que esclar, d'aquí a la vegetació hi ha metres, no? Mm-hmm. I estàvem una mica... quan feia una mica fresqueta, fotíem una foguera, inclús havíem cuinat, fotíem una mica de carn a la brasa.
Carai!
Era fantàstic, era una manera de viure fantàstica, sí.
T'he de preguntar llavors, però tu l'havies arribat a veure així, al pantà, alguna vegada?
Crec que no. Ara en parlàvem amb Martí i crec que no. Crec que... jo no tinc record d'haver vist tan baix. El que passa que suposo que també és normal al nostre país, no, això no ho sap més Martí que jo, òbviament, però les sequeres, aquests períodes de sequera és molt normal allà on som nosaltres, no? Uh-huh. I sempre veure el baix, doncs, això ha passat moltes vegades, i sempre, afortunadament, crec que acaba plovent, i jo sempre vull ser optimista, perquè tinc ganes de tornar-ho a veure tal com hem vist tota la vida, amb això ple d'aigua i rebossant de vida, no? El que haig de dir és que des d'aquí hi ha una cosa que mai he vist, i és que al ser tan baix veus els cims, els cingles de Tavertet, tots aquests cingles aquí, esclar, són molt més alts ara.
Oh,
perquè estem nosaltres a baix, no? I són molt més imponents. És una visió que no havia vist i realment impressiona, és meravellós. És el punt de vista és fantàstic.
Havies arribat a trepitjar la zona del costat de l'església de Sant Romà o no?
Sí, inclús hi ha una cançó que vaig registrar l'any 97 amb la banda del bar Nom Saus, que es diu Petjades a la Sorra, i que per fer el videoclip, allò que els directors que fan els videoclips, els directors de cinema tenen idees de bomber,
sí.
Aleshores em van posar sobre una fusta que prou feina s'aguantava i em van posar al costat ben bé del campanar, al mig del pantà, que estava aquell dia, estava ben ple, i més bé era de matinada i hi havia una boira que no es veia ni a la vorera.
Déu-n'hi-do.
La veritat era que era una mica esferido, però i sí, havia estat tocant el campanar i està en aquest videoclip, una cançó que es diu Petjades a la Sorra.
Dèiem que és important per vosaltres, per la banda, per el projecte musical, fins i tot pel retorn, no? Perquè crec que ho decidiu a Sau, o a prop de Sau, que muntareu Sau 30.
Sí, l'any 2017 vam voler... esclar, feia molt temps que no fèiem res, des de la mort del Carles, i vam decidir trobar-nos tots per commemorar el primer concert que parlàvem abans, que s'havia fet a les Tallades. I ho vam fer al mateix lloc, també amb amics, també convidant només uns quants amics i prou. I allà, doncs, aquella època hi havia una banda tribut a Sau, que es deia Tornem a Sau, i el cantant era el Jonathan Arguelles. Aleshores, doncs, jo vaig tenir la bona idea de convidar-lo a venir a la festa aquella i a cantar unes cançons amb nosaltres. Ens ho vam passar molt bé, la retrobada va ser fantàstica. Sí, sí, el tinc al costat, sí.
Mira, deixa'm saludar-lo, si em sent. Hola, Jonathan Arguelles, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bé, aquí, escoltant-vos, molt bé, molt bé.
Escolta, tu també, la teva significació amb el pantà és important o no? Havies vingut?
Home, sí, he vingut diverses vegades. El que passa que, vist d'aquesta manera, bueno, és dramàtic, no? Perquè realment veure'l així, sense aigua... De fet, ara estava mirant, jo que estava repassant una mica les xarxes socials, i he vist una foto que tenia penjada fa uns anys,
sí,
on estic justament al costat... Bueno, estic a dalt de la finestra, dalt de tot el campanar, un dia que vaig venir a fer calla amb uns amics,
sí,
i una foto aquí... I, hòstia, i veure-ho i ara estar aquí baix realment és, bueno, és imponent, no?
Evidentment no hi heu tocat mai aquí mateix on esteu ara, oi que no?
No, tan avall no, fins ara no, tan avall no, he tocat molts espais d'aquí a Sau, he tingut la sort de fer-hi concerts i de fer-hi cançons, però mai he estat jo tan avall, mai.
Els hi hem demanat a Sau 30, al Pep Sala i al Jonathan Argüelles, que baixessin en aquest piano blanc, que no sé si havies tocat tampoc un piano blanc, Pep, perquè és una mica de John Lennon, gairebé et diria, això. Ara estic veient les imatges que han penjat a les xarxes socials.
Sí, és molt John Lennon. és molt John Lennon. Sí que havia tocat, perquè és una cosa que n'hi ha bastants, però fins fa poc, fa relativament poc, un programa de televisió, però és poc freqüent, eh? Sí. És poc habitual un piano de color blanc. Però que la veritat que fa patxoca.
Els hi hem demanat al Pep Sebla i al Jonathan Argüelles que ens fessin el gust, el privilegi de poder tocar el vell mig d'aquest pantà, que pràcticament està buit, no? Amb un, crec que és un 6,8 o 6,9% de la seva capacitat, amb el campanar de fons, precisament alguna de les imatges que ara trobareu a les xarxes socials on hem penjat la fotografia, i que ens interpretessin alguna cançó que fos important per ells. Què heu triat, Pep?
Hem triat una cançó que és una mica trista, però és molt, molt en la línia del que estem vivint i del que estem parlant avui. És una cançó que es diu On són els ocells, que està en el disc 7 de Sau, que nosaltres no l'havíem fet mai, és el primer dia que la farem avui, no l'havíem fet mai plegats amb el Jonathan, no? I és una cançó, doncs, que parla d'això, no? D'un lloc fantàstic que on hi has tingut la teva vida i trobat un dia arribes allà i per la qüestió de sequera o d'un incendi, doncs ja no és el que era, no?
Doncs a les 11:35, a mi m'agradaria molt sentir-vos. Ja tenim el piano muntat en un lloc icònic, preciós, però lamentablement podem col·locar el piano allà perquè en condicions normals i en bones condicions no podríem perquè estaria inundat. Som al Pantà de Sau, al Via Lliure de RAC1 amb aquest piano de Maria Canals i amb Sau, precisament al Pantà de Sau, a punt de tocar-nos aquesta cançó que es diu On són els ocells. 11:36, quan vulgueu, Pep, Jonathan.
Jocs d'infantesa, de primers amors, plens d'innocència en aquell bosc. Records de tendresa, del primer petó, avui hi tornava, però no veig el bosc. Què n'ha quedat de tota una vida? Què n'ha quedat d'aquell indret on són els ocells? Bosc ja no hi és. Passo de pressa sobre el cristal, deixant que es vessin llàgrimes i sang. La terra que un dia vaig somiar, l'aigua que queda passa tremolant. Què n'ha quedat de tota una vida? Sí.
somriu està sent.
Són els ocells, interpretat per Sau, des del Pantà de Sau, Sau 30, en aquest cas el Jonathan Argüelles i el Pep Sala. Us agraeixo moltíssim que us hi hagueu prestat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Pep i Jonathan, que veniu, a més, d'un any platòric per Sau 30, amb gira, etc. No sé si hi ha concert aquest any.
Aquest any funcionem una miqueta, aquest any hi ha més tranquils, perquè l'any que ve doncs volem engegar alguna cosa nova i penso que serà un any més important pel grup.
L'any que ve, voleu engegar coses noves?
Sí, aquest any anirem una mica... Farem algun concert, farem de puntuals per mantenir la flama, però l'any que ve sí que intentarem tornar a fer uns quants concerts més i farem alguna cosa nova, que ja us avisarem.
Anava a dir que tu estàs ficat en un projecte, Pep, amb aquest projecte, amb el Reina el Colom, mira. Change your heart. Look around. El disc Sospitosos Habituals, no?
Sí. Això ha estat un divertimento. Això ha estat una cosa que vam fer amb el Reinald durant la pandèmia, perquè estàvem avorrits. En Reinald, els seus pares viuen a Sant Olari del Riu Primer, que és allà on tinc el meu estudi, i estàvem amb la pandèmia, que no podíem sortir del poble ni de la comarca, i vam dir, fem un disc, tu, ja que estem aquí, no podem fer ni concerts ni res. I vam decidir fer un disc de versions, que ens les vam adaptar a ambient zero, i poder fer un disc, poder treballar amb un home com el Reinald Colom, que és una meravella, és un crac.
És un crac.
I ha sigut un plaer, i estem fent alguns concerts també puntuals, perquè és difícil, perquè ell viu a París. I val a dir també que ara hem estrenat una cançó nova amb aquest projecte, que és un single nou, un videoclip, que és una versió del tema de One I Want, de la pel·lícula Gris,
sí,
que hem tingut de convidat a la veu el Jonathan, precisament, que hem fet un duo. En Jonathan ens ha fet...
Un duet.
Maca la paraula, un duo. No és maco, duo.
I a més el Jonathan també val a dir que ens ha enregistrat totes les bateries del disc, vull dir que un disc fet a casa, i el Pep Sánchez al baix, vull dir que...
I de fet el Jonathan, que m'han dit també que va d'aquí, se'n va directe a actuar aquí. A veure,
me'n vaig a Terrassa avui, que tinc...
Sí,
sí,
a veure si podem
sentir... Que tinc la presentació d'un...
Sí, d'això.
Que tinc la presentació d'un espectacle... Ah, això mateix, ara m'agrada. Ara sí.
Ava de New Expedients.
Sí, senyor, aquesta tarda presentem un nou espectacle a Terrassa i ara a les dues he de ser allà i content. A més ens està funcionant molt bé el projecte i a veure què tal.
Saltant...
Les ganes d'avui estan exaurides, vull dir que encantat.
Saltant de Sau 30 cap a Ava. Escolta, doncs us agraeixo moltíssim al Jonathan Argüelles i al Pep Sala que ens hagin acompanyat des del Pantà de Sau, precisament al Sau 30, tocant el piano del Via Lliure en aquest entorn que lamentablement, hem pogut accedir-hi perquè és possible, perquè no està inundat, que és el que hauria d'estar. Moltíssimes gràcies, Pep, Jonathan. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, merci.
A vosaltres, que vagi bé.
3 minuts per 3 quarts de 12 del matí. Abans de que anem acabant, hem saludat fa uns instants el Samuel Reyes, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, i ens ha explicat com estava la situació del pantà. Crec que deia això, no?, que estem ja per sota del 7% aquest matí. Però vaja, això és una situació concreta en aquest moment de l'embassament de Sau. En el conjunt de les reserves d'aigua crec que estem al voltant del 27%. En quin punt estem de la sequera? Perquè recordo que l'última vegada que vam parlar amb el senyor Reyes ens deia... Si la situació segueix igual i no plou com ha de ploure, a l'estiu, a mitjans d'estiu, cap a l'agost o fins i tot no sé si abans, saltarem ja de nivell i haurem d'aplicar altres mesures. Continuem així en aquesta situació? Hem empitjorat o hi ha alguna cosa que faci pensar que pot anar millor?
Continuem així perquè els indicadors marquen que estem anant pel mínim històric, és a dir, no hi ha, no estem per la mitjana, no estem en un percentil 25, no, estem pel mínim històric, i per això creiem que a l'agost-setembre, depenent com vagi aquests mesos de primavera, entraríem en emergència en el sistema Ter Llobregat.
Què implicarà l'entrada en emergència? Perquè avui, per exemple, el Samuel Reyes dona entrevista al diari El Periódico, La Vanguardia també comença a detallar opcions, perquè a vegades la gent és conscient, no és conscient suficientment, que anem explicant des de fa setmanes que hi ha una sequera molt important, molt severa al país, però que això pot acabar tenint conseqüències en el consum d'aigua domèstica a casa seva, no?
Així és, perquè la limitació passarà en comptes de ser de 230 litres per habitant dia a 200 litres per habitant dia. Recordem, perquè hi ha molta confusió i sempre que tinc l'oportunitat ho explico, que aquests 200 litres inclou totes les activitats econòmiques, hospitals, gimnasos, restaurants, botigues, a dintre del municipi. És a dir, que això vol dir que haurem d'anar limitant. Llavors, hem d'anar cada vegada fent aquest estalvi, donant compliment a les restriccions, perquè el pla de sequera marca uns escenaris segons un compliment d'unes dotacions. Llavors, si no complim amb aquestes dotacions, vol dir que el pla de sequera s'està desvirtuat. Per això és molt important. Ara, veurem què succeeix aquest abril i aquest maig, que diuen que pot ser plujós.
Si no es produeix aquesta pluja i entrem en episodi d'emergència, com deia el Samuel Reyes, deia que avui expliquen que pot haver-hi talls en el consum d'aigua, o fins i tot, i no sé si és més partidari d'una cosa que d'altra, de rebaixar la pressió de les canonades de l'aigua. És a dir, que la gent no li arribi la mateixa pressió d'aigua a casa seva.
Això és un tema de competència municipal. Realment, en els seus reglaments o en els seus plans especials d'emergència, de per sequera, és on s'ha d'incloure. Jo, pel que he vist aquest any i mig en molts municipis, els talls d'aigua potser no estalvien aigua, perquè el que fa moltes persones és omplir banyeres, omplir garrafes, i al final consumeixen el mateix, però concentrat en unes hores molt concretes. Això serveix pels municipis que tenen moltes fuites, perquè a l'hora de tancar la circulació de l'aigua, durant totes aquelles hores, no perden aigua. Per això vol dir municipis que tenen realment moltes pèrdues. En canvi, els municipis que tenen una xarxa molt eficient, això no els seria útil. Jo crec que amb la pressió seria el més adequat. Jo últimament a casa ho estic fent. A la dutxa, per exemple, fico la meitat de la pressió.
Ah, sí, eh?
Això vol dir que gasto la meitat d'aigua, no? Segurament, o almenys un
percentatge.
Un percentatge menys, no?
Sí, sí.
Perquè no sortir amb molta pressió vol dir que ja és menys cabal.
Cada cop conec més gent que han tornat a fer una cosa que no feien, que era allò de que a les dutxes posaria una galleda dintre, no? Mentre s'està escalfant l'aigua o arribant a la temperatura. Sí. Cada cop ho estic veient més.
Jo ho he vist molt per les xarxes, ho va penjar un home i em va fer molta il·lusió, perquè després vaig veure totes les persones que anaven contestant i que anaven penjant la seva foto de com estalviant amb aquests litres d'aigua, el ficaven al costat de dintre del lavabo per utilitzar-lo després.
A l'any 2008 no ens pensàvem que tornaríem a estar així. No? Perquè semblava que aquella situació, amb les mesures que s'havien pres, amb les desalinitzadores, fins i tot amb tots els debats que havíem tingut sobre transvasaments o no transvasaments, semblava bé. Això ho haurem resolt per uns quants anys. No?
Però hi havia uns deures per fer. Realment, la planificació de l'Agència Catalana de l'Aigua ja preveu un dèficit a curt termini actual i un dèficit a llarg termini. L'any 2050 ja preveiem una necessitat de 180 hectòmetres cúbics, que seria com una mica més que l'embassament de Sau.
Déu-n'hi-do.
De dèficit. Perquè ara, per exemple, les capçaleres del riu Ter Llobregat han entrat uns 250 hectòmetres menys, seria com un embassament de Susqueda, menys que la sequera del 2005-2008. I són 600 menys que la mitjana, és a dir, dos embassaments de Susqueda. Clar, si això és la nova normalitat, ja podem començar a invertir en infraestructures.
Infraestructures que són desalinitzadores per un cantó, perquè crec que n'hi ha dues, avui La Vanguardia ho detalla també, no? Que estan de camí, dos desalinitzadores més, però que, vaja, que suposo que no es poden... No sé si es poden accelerar la seva posada en marxa.
No són immediates. Per sort, ja fa uns anys, fa un parell d'anys, es va començar amb tots els estudis previs de les dues desaladores, i ara sortirà el concurs de redacció de projecte i construcció d'obra conjuntament, perquè ja s'ha aprovat l'avantprojecte en el cas de la Tordera, i després en parlem de la del Foix. Només una dada. Si donéssim compliment al pla de sequera, amb el que es preveu, estalviaríem el mateix, i de manera gratuïta, que la desaladora del Foix, que són 20 hectòmetres.
Clar.
És a dir, la importància de que tots els ciutadans estalviem, donem compliment, tots els ajuntaments, al pla de sequera, perquè ens permet estalviar-nos una inversió de 150 milions d'euros. Què hem de fer? Perquè el futur és molt incert i perquè el futur es preveu molt més sec. però el poder que té qualsevol usuari és molt gran.
Mm-hmm. A casa seva?
Sí.
En el consum d'aigua habitual, de cada dia?
I en els gimnasos, quan hi anem, en els restaurants, en qualsevol activitat econòmica, amb el rec dels jardins, absolutament en tot. Per això hem de donar compliment. El pla de sequera té calculat tots els consums, absolutament, de tothom, i per això preveu aquests escenaris, doncs, cada 6 mesos i aquest control tan important.
Què necessitaríem de pluja perquè tornéssim? No hi ha la normalitat, sinó una situació una mica més còmoda.
En alguns casos hem parlat que per tornar a una normalitat o un estat de prealerta necessitaríem el que plou en un any a Barcelona, que serien uns 500 litres per metre quadrat, en un parell de mesos, però si pulguessin 200 o 300 litres a les capçaleres, l'important també és que plogui a les capçaleres. Podríem mantenir-nos. Què ens permet aquest, què ens permetria aquesta aigua? Tenir més temps per fer més inversions d'urgència i disposar d'un altre recurs alternatiu, com són la desalació o la regeneració, que també se'n parla molt ara.
Des del 2008 s'han fet els deures? Com s'havien de fer?
Des del 2008 s'ha ampliat la desaladora de la Tordera amb 10 hectòmetres i s'ha construït la desaladora del Prat. És a dir, s'han fet una part dels deures.
Això són 15 anys. Sí.
Sí. Ara, també hem de dir que en el 2010, aproximadament,
sí,
tant ATL, Aigües Ter Llobregat, com l'Agència Catalana de l'Aigua estaven enfonsades econòmicament. L'ACA tenia un deute de 1.350 milions d'euros i durant 8 anys no va poder fer cap inversió. Llavors, jo aquí dic, és una feina de tots els governs, de tots els colors, perquè durant 8 anys no va poder fer absolutament res. I recordem el cas d'ATL, que va ser una utilitzem el concepte de privatització, però en realitat va ser un concurs per fer una gestió indirecta que ho va guanyar Acciona, i durant 7 anys va estar fent aquest servei, i allà no estava planificat la desaladora. Llavors, aquí hem d'assumir tots les nostres responsabilitats i veure que hem de fer la feina que es va haver d'endarrerir. També vam tenir la crisi del 2008, uh-huh, i la crisi del 2012. Jo treballava en una enginyeria i ho patia moltíssim. Ara estem amb capacitat inversora, podem fer els deures, podem tirar endavant, per això necessitem estalviar per tenir el marge d'executar les obres.
Avui llegia a l'editorial de La Vanguardia que feien una crida perquè divendres que ve hi ha una trobada entre els partits polítics, no? Hi ha un ple al voltant, monogràfic al voltant de la sequera. I el que hem vist en les últimes hores, i fins i tot ho explicàvem a l'informatiu, és bàsicament partits polítics llançant-se els plats pel cap sobre la gestió o la no gestió, etcètera. No? La Vanguardia deia, home, n'estem una miqueta farts de que hi hagi politicaria al voltant d'una qüestió tan difícil i que el que seria raonable és trobar punts de consens per una qüestió que és un problema nacional ara mateix, no?
Així és a dir, jo crec que és molt diferent ficar l'aigua a l'agenda política, i jo animo, ara que venen eleccions a tots els alcaldes i alcaldesses, a que ho fiquin com a prioritari en el seu municipi, que facin una anàlisi, una diagnosi del seu servei i que analitzin en els pròxims 4 anys com volen fer aquest servei, com el volen tirar endavant i que sigui de garantia, perquè molts alcaldes i alcaldesses em diuen que mai havien vist les fonts del seu municipi seques i que no raja aigua ara mateix, llavors això és molt preocupant, i una altra cosa és polititzar l'aigua. Llavors, jo crec que hem de treballar tots conjuntament, com dic, pensem que els problemes de l'aigua o qualsevol infraestructura no solucionen en 2 anys, solucionen en 4, 5, 6, fer una infraestructura d'aquest tipus són 5 anys. Llavors, el govern actual, que hi porta des del juny del 2021, mm-hmm, doncs tampoc ha tingut la capacitat i el temps per fer totes aquestes inversions, però sí que estem treballant entre tots. I tots, jo crec, tots, absolutament tots, a tots els nivells i de tots els partits, som responsables de trobar les solucions.
Mm-hmm. A mig termini, si aquestes infraestructures no estan fetes, perquè és impossible que estiguin fetes en poc temps, i la situació es continua complicant, no plou, hi ha talls d'aigua, restriccions, etc., ens podem trobar en la situació de l'any 2008, que era debats una mica sorprenents en alguns casos, no? Gairebé que semblaven gairebé de ciència-ficció, que és portar aigua amb mètodes estranys, com amb vaixell, amb tren o a través d'altres sistemes?
Jo espero que no hi arribem, no és la intenció. És a dir, encara que sembli que no s'estan fent inversions, sí que s'estan fent. Nosaltres, per exemple, en l'àmbit metropolità, treballem molt amb ATL i amb Aigües de Barcelona per fer inversions i per recuperar el riu Besòs, que no està infrautilitzat. Llavors, volem millorar les plantes de potabilització que ja hi han i que es van construir durant la sequera. Volem augmentar l'extracció d'aigua de l'aqüífer, perquè no hi ha extraccions. Actualment, millorar la reutilització que ho fem amb l'AMB a la zona del Prat, i això que incrementa el recurs més les restriccions, al final et dona una garantia. Home, una de les preocupacions és, i si la sequera dura 5 anys? I estem amb alerta i excepcionalitat durant 5 anys. Això també podria ser una situació. La resta, les anteriors sequeres, hem sortit de cop en 2 mesos, amb unes pluges molt fortes.
7 minuts per arribar al punt del migdia. Li he d'agrair molt al senyor Samuel Reyes que hagi vingut avui en un dia així, en un dia en què hem posat un piano al mig del pantà de Sau, en què hem pogut comprovar in situ, en primera persona, la situació en un espai que és simbòlic pel país quan estem parlant de l'accés a l'aigua, i que a més hi hem pogut posar un grup de música com Son Sau a interpretar-hi una cançó en un moment difícil en què bona part de l'actualitat gira al voltant d'aquesta necessitat que és la de l'aigua, i amb unes perspectives no especialment bones. Senyor Samuel Reyes, de veritat, ha estat un autèntic plaer. Moltes gràcies.
Gràcies per convidar-nos, gràcies per fer difusió de la sequera. També només afegir una cosa, que és els accessos a l'embassament de Sau estan limitats.
Sí.
Ho gestionem a través del Consorci de la Diputació. Hem de pensar que els veïns i veïnes de Vilanova de Sau han de continuar amb la seva vida. Hem vist que des del Covid tots els espais protegits s'han massificat, i hem de pensar en les activitats que hi ha allà dels propis veïns. Llavors, que sapiguem que estan regulats, que hem d'evitar riscos, i convido a tota la ciutadania a tenir cura dels espais i a fer amb seny les visites en el territori, i agrair-vos Recull Via Lliure per convidar-nos a parlar de la sequera.
Gràcies, Samuel. A les 11:55, o 5 minuts per arribar al punt del migdia, tancarem també comunicació des de Sau amb la Sandra Sotillo i el Martí Oliveras. No sé si voleu afegir alguna cosa, Sandra i Martí. Veig que sona un piano, és el mateix piano, oi que sí? Ah, no, aquest és nostre, aquest és de pot, diguem-ne. Aquest està sonant des de la redacció. Sandra i Martí, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Xavi.
Gràcies, que vagi bé.
Una abraçada. 5 minuts i el punt del migdia, refem una petita pausa i de seguida ens anirem, perquè no sé si el senyor Samuel Reyes hi creu gaire en això, però en tot cas aquelles ajudes que vinguin d'on vinguin. Fa 15 anys hi va haver un conseller que va pujar fins a Montserrat i li va demanar a la Moreneta que plogués. D'aquí a 5 minuts arrenca una missa al Berguedà, oficiada per el bisbe de Solsona, per demanar que plogui.
Si funciona, doncs benvingut. Sigui.
El que sigui, el que sigui. Per intentar que plogui. Moltíssimes gràcies, senyor Reyes.
Gràcies.
5 minuts i al migdia, i de seguida anem fins al Berguedà.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny, i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
El 6 i 7 d'abril al Teatre Lliure, One Song, de Mieu Arlop, un cant a l'esperança vital. Segons el New York Times, un dels 10 millors espectacles europeus del 2022.
I el 31 de març i l'1 d'abril, Kingdom, d'en Cecil Van Dalen, una faula èpica sobre el fracàs de la civilització occidental.
El lliure més internacional al teu abast. No et quedis sense entrades.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya, o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. 3 restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colonials.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
2 minuts i arribarem al punt del migdia. D'aquí a... Bueno, que sapigueu que tenim el piano encara aquí sota la, de, la, de la ràdio, que podeu seguir venint i tocant el que vulgueu al llarg del matí fins a les 6 de la tarda. Però dèiem, d'aquí aproximadament, res, dos minuts, ha d'arrencar una processó, no de Setmana Santa, perquè encara no hi... que hi som a prop, no toca encara, sinó per demanar que plogui. Pot semblar-li algú cridaner, fins i tot inusual, però és una tradició que s'ha fet al llarg de la història, que s'han viscut períodes de sequera extrema, com el que està passant ara a Catalunya, encara que en les últimes dècades s'ha anat perdent. Ara mateix a l'Espunyola, a la comarca de, a la comarca del Berguedà, està a punt de començar aquesta processó per demanar a la Mare de Déu dels Torrents que porti pluges. Allà hi tenim l'Anna Montrevet. Què tal, Anna? Com estàs? Bon dia.
Doncs bon dia, molt bé. Just ara estan anunciant que d'aquí pocs minuts començarà la... Primer es farà una missa i després sí. farà una processó al voltant de l'església. Ara
l'oficia...
comença la missa i suposem...
Sí, sí, digues, digues.
Que suposem que cap i 40 i 45 començarà la, la processó al voltant de l'església.
Val. La, la missa l'oficia el mateix bisbe de Solsona?
Sí, l'oficia el mateix bisbe i hi haurà una coral, la coral de Montmajor, que la cantarà. Hi ha tanta, tanta gent que no es pot ni entrar dins de l'església.
Què dius, ara?
Hi ha tota
ja...
gent als voltants.
Hi ha molta gent, eh?
Molta, sí. Els pàrquings estan tots plens, gairebé els dos pàrquings que en... que en... que han preparat, que de fet han llogat una empresa de Gironella, d'organització d'esdeveniments, que és la que gestiona tot, tot l'aparcament i tota la gent que va arribant, que fins fa res continuaven arribant cotxes sense parar.
Per cert, que, són, que això ho han sol·licitat els propis feligresos, no?, de la zona, no és iniciativa del bisbat.
Ho han sol·licitat els mateixos feligresos, sí. L'últim cop que es va fer va ser el 2008,
sí.
També es va fer aquí... La...